Bon dia, avui 22 d'agost als aneguets.
Com que d'agost?
Ai, d'agost?
Quina tia!
Ojalà!
Quina tia! S'ha quedat de vacances. L'autònom ja ho fa, això, que
ojalà.
No sap quin dia viu.
Ai, quin disgust.
Has dit agost,
sí,
amiga?
22 de setembre.
Fuà, que fort, mira que d'aquí poc és octubre, però ella segueix al cap
d'agost. És que és tardíssim, eh?
Si fos 22 d'agost, saps tot el que ens quedaria per endavant?
Festa major,
Festa major, 11 de setembre, fuà.
Ai, quin dia és molt.
Mira, ara només tenim la hispanitat. I ara, d'aquí poc.
És que toca octubre ja. D'aquí sí. Res estarem dient bon dia, avui és 3 d'octubre.
Vale, però i quan diguem que s'acosta el Nadal i ens anem a Lapònia a veure el Papa Noel, llavors què?
I després Carnaval.
Serà el millor dia de la... És sí. Que hem d'anar trobant il·lusions. Perquè si no hi ha il·lusions,
sí, no,
la vida
si no,
és una merda.
Perquè...
Il·lusions com la de tenir el magnífic programa del Penedès cap de setmana.
Millor prendre-s'ho així.
Acompanyats cada diumenge amb tota una varietat de seccions que ens podries explicar perfectament
sí.
Ara mateix.
Ara t'ho explicaré, companya Judit.
Agraïda de que m'escoltis.
També agraïdes al Joan Amat, que ens fa sempre de tècnic. Vinga, va. Avui el programa començarà com...
Com a l'agost, com a l'agost. Com si fos estiu.
Una cosa inèdita, sorpresa, no ha passat mai a la vida. Amb salsa rosa, amb la Mercè Casas.
Uau.
Després tenim una entrevista, això és diferent.
És veritat.
Perquè la setmana que ve és la Ecofira de Sant Cugat. I parlarem amb la Neus de la Cruz, regidora de Turisme i Fires de Sant Cugat, sobre aquesta fira. Xulíssima, ja ho veureu. Tot seguit, l'Albert Pi torna al Penedès cap de setmana amb la seva secció Cuida't, oi que no havia vingut la setmana passada?
Crec que s'estrena aquesta vegada. S'estrena aquest any.
I per últim, Quim Descobriment, amb el Quim Mercè, que ens porta cada setmana grups musicals diferents per descobrir i seguir creixent musicalment.
No sé si va ser la setmana passada o l'altra, que vam dir, fuà, audiència, aquesta temporada, tots atents i atentes, que se vienen cosites, novetats, crec. Que des de que ho vam dir, que fa 3 setmanes, l'única novetat que hi ha hagut és que avui fem una entrevista i que ahir va venir
la Cristina.
La Cristina.
Però...
Per lo de més?
No, però encara queden coses a desvetllar.
Ah, pensava que parlaves de la nova capçalera.
No, això encara no.
Farem un parèntesi.
Això encara no. Bueno,
no està ni decidit.
S'ha de treballar, s'ha de treballar.
A mi no em posa sobre paper que haguem de mantenir-la gaires dies més, tampoc. Podem anar canviant-se
un mes.
Ningú
ho ha dit.
No.
Pots anar per estacions.
Però podem fer alguna cosa així. Ara aquesta compta com estiu, perquè encara no és tardor.
Exacte. Exacte.
Quin dia és la tardor? El 21?
El 20, a finals.
De què? De setembre?
Potser és avui.
Opa, a veure si serà avui.
A veure, anem a mirar.
Comença avui la tardor? No m'ho puc creure.
Pot ser,
A mi em vol sonar que els solsticis són els 20.
Quin dia comença
ho és que és
la
en català?
Tardor?
Això està molt bé.
És que també en sap.
Clar.
Entre el 22 i el 23 de setembre.
No fotis, i avui és 22. O sigui que aquesta nit ens anirem a dormir i demà ens despertarem amb tardor. És correcte. De setembre, eh?
L'any en què la tardor va començar més tard en aquest segle va ser el 2003. Mentre que l'inici més primerenc s'espera per a 2096.
I de què depèn això?
I serem el 2096. Tindrem
99 anys.
Tindrem. Segur que sí, perquè la tecnologia haurà avançat molt.
Tu vols fer allò de congelar els teus òvuls per estar embarassada d'aquí uns anys?
No, jo espero no necessitar-ho.
En plan, tu ja estaràs embarassada d'aquí poc?
Jo crec que sí.
Tipo quan?
Bueno, d'aquí poc.
Abans dels 30. Ara fa dies que no toquem aquest tema.
Parlem-ne d'aquí
poc. Com veus el teu futur barra infants?
Llunyà.
Però tampoc pot ser-ho massa.
Però tampoc massa.
Tipo, abans dels 30.
Uf, és que queda molt poc pels 30.
Calla, 3.
Jo, mira, la meva previsió de vida era abans dels 30, però ara que en tinc 27, ho veig tan
ho
a prop
just.
Que penso... Mira, si és els 31, no passa res.
Vale. O sigui, passats els 30, segurament. En plan, realísticament.
Al voltant dels 30, direm.
Perquè es veu que amb 35 ets de risc, eh?
Sí.
Però com pot ser això?
Abans dels 30.
Abans dels 35, o sigui, als 35 ja ets vell.
No? No, vull dir que jo vull abans dels 35.
No, però jo dic l'embaràs de risc.
Justet.
Amb 34 ja quasi ets de risc.
Sí.
Però si 34 fa dos dies que vas néixer.
Sí.
Va sortir de l'ou ahir.
Sí, sí, sí.
Em sembla
sí,
fortíssim.
Sí.
Això no es té en compte. La meva salut mental depèn de que em diguin aquestes coses.
Bueno, i que, escolta'm, jo sóc una adolescent encara.
Ja, tenim aquell tema de que si ara ens quedéssim
si
embarassades seria un embaràs adolescent, perquè des de la nostra mirada...
Sí, què fots ara amb un bebè? No. Què li dius?
No parlen gaire, eh? Saps què em preocupa a mi de tenir un bebè? Parlar-li en infantil. I m'explico. Sempre et diuen, a veure, amb els nens els has de parlar normal, com una persona normal, però si entre tu i jo parlem en infantil, amb el meu nòvio parlo en infantil... A la gràcia, t'has fet unes ungles, no, que xulós.
Sí.
Pues que amb el meu nen, com li parlaré amb el meu nen?
De senyor.
De vostè, per canviar, per no equivocar-me.
Bon dia, senyor, avui per dinar li hem fet aquí...
De veritat, a mi em preocupa. Jo vull saber si tots els pares i mares d'aquest món no han tingut el deliri de parlar amb els seus nens quan eren uns bebès i eren moníssims, de parlar-los amb infantil. No em crec que no ho hagin fet. Em sorprendria, depèn d'aquí, també t'ho dic.
Quin tipus de mare creus que serem? La mare divertida, la mare despreocupada, la mare obsessiva...
Jo crec que... Per començar, no vull estar al grup de WhatsApp de les mares del col·le que et diuen demà que hi ha excursió, que cap nen porti carbohidrats per berenar, que si no el meu s'enfada.
Jo hi vull ser.
Jo no hi vull ser.
Jo hi vull ser perquè
no vull ser.
Segur que hi ha algú que digui demà la cartolina que havíem de portar, de quin color ha de ser? I jo diré, merda la cartolina.
No, jo no hi vull ser, perquè allà comencen a parlar, escriuen en majúscula i amb molts emoticones.
No,
el meu... Avui el meu ha fet... Que no, que és les mares de tota la classe.
Però serem normals.
No serem normals.
Serem natrus.
No serem normals, perquè hi haurà una varietat... Tu de cop hauràs de ser amiga d'una senyora de 43. Perquè ella va decidir tenir els fills més tard. Que no passa res, tant al seu dret, i jo també. Llavors comença a haver-hi aquest salt generacional que fa que siguis boomer. Clar, jo de moment no ho soc boomer, però ja veurem d'aquí 10 anys. Bueno, anem-hi pensant, amb això, també.
Bueno, si de cas ho anem parlant...
I si hi ha algú aquí que li parli en infantil al seu fill...
No ho feu.
Expliqueu-nos-ho. Envieu-nos una nota de veu.
Un àudio parlant en infantil.
Arroba Paradès cap de setmana, nom, cognoms, càrrec i com li parleu d'infantil.
Escolta, no sé si hem parlat prou de lo xula que serà la Ecofira de Sant Cugat.
Tens tota la raó.
Diumenge que ve.
Això serà diumenge que ve, dia...
29.
29 de setembre. Seguirem...
No us ho podeu perdre.
Ja serem tardor, per tant, és un bon plan de diumenge anar a passar el dia a Sant Cugat Sesgarrigues amb una fira, anava a dir, medieval, és medioambiental.
No, no és medieval.
Family friendly, activitats per totes les edats.
Sí, després descobrireu tot el que podreu veure.
Sí, en tot cas, després amb la Neus de la Cruz en parlem una mica més i farem un avançament. Quedeu-vos-hi.
Vols que comencem?
Vinga, va, comencem amb la capçalera.
Una nena supermona. Comencem aquest matí tan agradable de diumenge amb la visita inesperada.
Uau, quina sorpresa!
De la Mercè Casas amb la seva secció Salsa Rosa, que cada setmana ens porta l'actualitat de la gent més important del planeta. La Laura Escanes i l'Aitana. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Tu consideres que l'Aitana és prou important?
És que només parlem d'aquesta gent, jo crec.
I si haguéssiu de posar, per exemple, un rànquing de les tres persones que més us sembla interessant la seva vida o que més morbo us provoca saber, quin top 3 faríeu? Jo crec que l'Aitana personalment no la posaria, me la sopla una
gens.
Mica. La Laura és el número 1. Segurament, per mi, la Pompo seria la 3, perquè no em cau bé, però m'agrada saber de la seva vida, i la segona no sé. No sé qui seria.
Estic d'acord amb el número 1.
Jo crec que la Leonor estaria al meu top 3.
Qui? És que últimament no sé què li passa.
És tan misteriosa aquesta família.
No és que sigui misteriosa, és que és la família real i simplement no tenen xarxes socials.
Per això vull saber què fa.
Com menys saps, més vols saber, eh?
Sí.
Clar, clar. Com més et donen, més vols. Ja, bueno. Segurament si ara la Leonor s'obrís un compte d'Instagram...
Me la sudaria.
Te la sudaria.
Per exemple, si dina sopa cada dia, pensaria, que pesada.
Vaja, no sé qui deu ser aquesta persona que menja sopa cada dia.
És l'exemple més ràpid que m'ha sortit. Però, com que és misteriós, penso, ai, quin ligue deu tenir?
Ja.
O, no sé, li agradaran els nois o les noies?
Ja.
Ah.
O tot.
O tot.
Clar, només et passa amb la Leonor o amb la Sofia també?
És que com que la Leonor és més important...
És princesa.
És que es confonc. O sigui,
la Leonor és la guapa. A mi em sembla més guapa. La Sofia és més alta...
Per mi són la mateixa persona.
Però per mi és una mica menys agraciada.
Jo crec que té retocs, la Leonoria.
I quina edat té?
18.
Sí.
Bueno, no m'estranyaria, o sigui, no em sorprendria gens.
Jo crec que sí que té
retocs.
Que alguna coseta o altra ja...
És que no...
I no per voluntat pròpia.
No la trobeu com molt simètrica, molt...
No sé.
És guapa. O sigui, la germana no és tan guapa.
No, la germana no és tan guapa,
buscar,
però només es porten un any, no?
Ja, però és la futura reina.
i vols dir que ha de ser guapa. No tenia colmillos o alguna cosa així, no? Te'n recordes? Que li faltaven dues dents.
Això sí que li van posar,
i no sé quina història, que potser va aprofitar.
Digue'm quina esquina, perquè...
La Leonor és... Jo tan lluny no veig. Mira, aquesta tan guapa d'aquí a la dreta, que va amb un vestit vermell, és la Leonor. Veus que és més guapa que la Sofia?
Sí. Que potser no vol dir que li hagin fotut botox ni res, potser va moltes neteges facials o coses així.
O potser és guapa per natural, eh?
Potser
això, sí. De vegades això també passa.
També passa. Però són pocs casos.
Mal que ens pesi.
De petita no era guapa.
No.
Fa 3 anys aquesta noia
no era guapa. Ha fet un glow-up.
Sí. Però és que també és aquella edat adolescent. Tu quan... Jo recordo el batxillerat, jo primer de batxillerat, jo no era tan agraciada com sóc ara. Jo veig fotos i penso, ostres, i ara, bueno, estic més refeta.
Això passa, que a vegades amb els anys et vas veient millor. I segur que d'aquí 5 anys et veus millor que ara.
Jo em veig pitjor, doncs, eh?
Sí.
Tu et veus pitjor?
No, home, no.
Sí.
Sempre s'evoluciona.
Ara faig més mala cara.
Bueno, perquè érem més cansades. Clar, fa 10 anys vivíem més felices i tranquil·les.
Exacte. Sí, se'm veia una cara desperta, alegre.
No hi havia ulleres.
No és la cara que faig ara.
No sé. Jo em veig ara en fotos antigues i penso, com m'atrevien així, o per què em vaig fer aquest serrell?
La roba també, a vegades.
La roba.
Això fa molt.
Jo em fotia uns eyeliners que ara els veig i penso, com t'atreveixes?
Jo no l'he sabut fer mai.
Jo me'l segueixo fent.
Sí, ara el portes?
No, però jo dic que l'eyeliner no és l'eyeliner.
És de fa 2 dies.
La ratlla de...
La ratlla de sota.
Sí, que això abans...
Això que semblava egípcia, semblava. A més, com més marcada, millor.
Jo encara m'ho faig, això.
Ai, no,
que sorties un dia de festa, llavors et pintaves una mica i l'endemà anaves tot el dia.
Tota la setmana amb allò marcat així. És que allò no marxava bé. Però no és com jo m'ho feia. Tu fas aquí el trosset d'aquí la punta.
No, jo pinto tot el d'allò.
Ah, doncs et marxa.
No, és que ara no el porto, ara és de fa 2 dies.
Mira, veus.
S'ha de vigilar amb els ojos, eh?
Ai, sí.
Bueno, va, doncs, després de saber que la Leonor seria un dels teus top 3 de persones curioses, anem a avançar en matèria.
Jo hi pensaré en això, perquè estic d'acord en el top 1, Laura Escanes, per suposat. No sé qui es jugaria la segona i la tercera posició.
Jo, per mi, la tercera la Pombo, però la segona... Bueno, perquè ara han d'estrenar el documental nou, no? D'aquí
sí,
poc.
Sí.
Ja ho espero.
Tercera temporada
que
es diu Ràpid.
Fort, eh?
Sí.
Bueno, com que tampoc expliquen gaire cosa, és tot fals allà.
Ah, doncs vaig veure que la Maria deia, és la temporada que más... No, com es diu? Más natural es hemos sido.
Però és que cada cop diuen el mateix.
Cada cop és el mateix, tu.
Aviam, això de que rentes lavabos, jo encara ho tinc guardat.
Ai, és veritat.
És
que... anècdota.
De veritat. Però, bueno, hi ha gent que s'ho mirarà i que...
Jo m'ho miraré, eh? Jo la primera i amb una tana m'ho miraré tot,
i tant.
Així tinc material.
Som aquest tipus de gent.
Som aquest tipus de persones.
El de la Dulceida deu estar a punt de sortir, també, no?
També. Com l'Àriel, que també deu estar a punt de sortir.
Mira, tens tota la raó.
Ai?
Bueno, ara quan fa que està embarassada la Dulceida?
No sé, per mi fa com un any.
Fa molt, oi?
Sí, hauria d'haver parit, per mi, ja.
Sí.
Alguns estan amagant.
No sé quan li toca. No a l'estiu era segon trimestre, quan l'Alba estava fent lo de Pekín Express.
Segon trimestre vol dir entre el quart mes i el sisè?
Això va per setmanes.
Correcte.
Un cop estàs embarassada has de comptar per setmanes.
Mira, quan...
L'altre dia em vaig trobar una embarassada...
Però,
16 setmanes.
Vale, quan el tenen dintre la panxa, vale, jo entenc que pel ginecòleg va millor per setmanes, però un cop ja han nascut...
Fan la conversió.
Quants anys té el nen? Té 32 mesos. I a mi que me la suda ser 32 mesos. Quants anys té? No?
230 dies.
Sí, crec que això ho vaig comentar un dia a la secció de coses que em molesten, quan la gent et diu que el seu fill té 18 mesos. Me la suda. És que me la suda.
En fi. Però a mi em costa entendre-ho.
Clar, 18 mesos
no sé quan té.
Un any i mig.
Podria tenir entre un any i 4.
També em passa amb les pel·lícules. No? La pel·li dura 110 minuts.
Sí.
Me la suda. Quantes hores són? És que quina ràbia. Oh, joder. Va, però anem a entrar en matèria, Mercè, de què hem de parlar avui.
Hem d'entrar d'una amiga vostra. Dic vostra perquè és... jo sé que sou més fans d'ella que jo.
La Chiara!
Correcte.
Ai, la millor!
Que ha estat per aquí.
Sí.
L'hem tingut
és de
a proper,
la terra, ja.
A Madrid. A Barcelona, no sé encara si s'hi ha deixat veure, però a Madrid sí que hi va anar a fer una visita, perquè ara resulta que és la nova ambaixadora de Goa Organics.
Mhm.
Que és una marca de productes del cabell i de perruqueria i aquestes coses. I va estar rodejada de totes les nostres influencers preferides, com ara la Laura Escanes i la Gemma Pinto,
sí.
Que, un petit detall, les dues, la Laura, la Gemma, bueno, totes les que estaven allà es van fer fotos i la van etiquetar a les seves històries. La Chiara va compartir la història de la Gemma Pinto, però no de la Laura.
Ah.
Això no sé si és perquè li va caure millor...
Potser és perquè ella es veia més guapa.
Potser sí.
No? O què? No ho sé, eh? Jo no ho sé.
O sigui, em va convertir poquetes. Però em va... Bueno, no em va estranyar, però la Gemma, al final, és d'un perfil més baix. Vull dir, la Laura té molt més de...
Sí.
I no la va compartir.
Però la Gemma es veu que és més personatge ara. O sigui, no tan influencer, sinó més personatge de Salsa Rosa. Bueno, perquè clar, és la parella del Marc Márquez.
Relació amb el Marc. Però vols dir que la Chiara...
no està al corrent.
No sé, bueno, no ho sé, jo no vull no posar-la en dubte.
Potser llegeix, va arribar a Madrid llegint Lola, se la va trobar i va dir, mira, aquesta la conec.
I la Laura no?
La Laura surt a Lola? Menys.
I podria sortir.
Sí. I segur que algun reel li ha sortit de Podimo de la Laura parlant a l'Instagram a la
Chiara. Segur
que
sí.
Més que la Gemma, perquè la Gemma xerra, no xerra. Penja fotos. I hi ha dos tipus d'influències, les que xerren i les que no. I la Gemma no xerra.
Però sí que és veritat que cada cop xerra més. Perquè l'altre dia la van entrevistar a un festival, que després, si voleu, comentarem.
Caram,
no, va.
Estem posant una mica de tensió a la sento. I li van preguntar si es casaria amb el Marc Márquez, perquè estan tan enamorats i cada vegada que els entrevisten, bueno, són tot focs artificials. I va dir que a ella li agradaria, però fer una cosa així com més discreta. No vendre una superexclusiva.
Però si tenen una casa de 300 metres quadrats, com han de fer un casament discret?
Això ho diuen totes al principi. Després ja ho veurem. O sigui, queda dit aquí que quan es casin, veurem si ha seguit i ha mantingut la seva paraula o s'ha deixat portar pel money-money.
Potser discret per ells és 200 persones en comptes de 600.
Potser sí. També et diré, per exemple, amb aquell matrimoni que fa 8 anys que va passar, que és el de la Dulceida i l'Alba.
Ah, sí? Que ara ho fa poc que ho van celebrar.
Fa 8 anys, que em sembla fortíssim.
Que era fals.
No, sí, no es van casar de veritat, però la cerimònia no eren tanta gent.
No, que estaven allà a la platja.
Estaven allà a la platja, bueno, jo crec que eren,
tenint
no sé, 150.
Que era fals.
Però tenint en compte que es casava la Dulceida, que en aquell moment era la número 1 d'Espanya, jo vaig trobar que no hi havia tanta gent. Jo trobo, vull dir que tampoc
actors.
Tenen tants amics.
Eren actors.
No sé.
Bueno, és que potser van dir, escolta'm, ja el de veritat ja convidarem a tothom.
Però no va sortir mai això, no?
El què?
El de veritat.
No, però algun dia el faran de veritat, no?
No, però ells deuen mantenir que el de veritat va ser llavors, no? O han admès en algun moment
sé
que...
Sé que han admès que en aquell dia no van firmar cap paper, simplement
sí,
van fer
sí.
una festa, però,
però
no per crec
elles ja devia
que hi hagi...
Ser...
Si no, hi ha, no deu haver intenció de firmar res. No sé, ara amb una filla potser les coses canvien, però... No sé.
No sé, ja els hi preguntarem.
Sí. Bueno, que hem tingut a la Chiara per aquí molt distreta. Sí. Això després de que també hagi sortit la sentència del seu divorci.
Sí.
Amb el Fedez, el cantant raper, no?
Sí, és que...
Artista.
Sí.
Personatge públic. S'ha quedat ella a la custòdia dels fills i ell es veu que els podrà veure de tant en tant els caps de setmana.
I seguim amb aquell merder de cara, no pengen fotos dels seus fills de cara, oi, crec?
És que ja us dic que a mi ja aquestes dues persones em queden una mica...
Porten tota la vida compartint fotos dels dos nens, del Leo i la Vito.
Sí.
I es veu que quan es van començar a enfadar, un per fotre l'altre li va dir, pues ara, sense el meu permís, no pots penjar fotos de les cares dels nens. I l'altre va dir, pues llavors
sí
tu tampoc.
Comentat.
I ara no pengen fotos de la cara dels nens. Mira, jo què sé.
Bueno, potser també com que ell estava amb el conflicte aquest de mala imatge, bla, 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 també era com una manera de no esquitxar els nens. En plan, no treguis els meus fills perquè ara els... Saps? Agafaran una mala imatge.
No ho sé, jo de fet pensava al revés, de que de vegades treure els nens també et fa...
Et blanqueja.
Netejar la teva imatge.
Però per l'altre...
No, jo crec que un devia dir l'altre, fota't, ara no pots penjar fotos, no? Perquè si un dels dos no vol, bueno, no ho sé, ni m'hi posaré, m'és igual.
No. Bueno, si teniu res més a dir sobre la Chiara, perquè sí que és, bueno, sobretot teva.
La Bel Planelles la va entrevistar. I ja està.
Estava molt content.
Bueno, és que la Bel Planelles, poc se'n parla, però...
Ja
en poc temps, sí. És amic de totes les influencers. Ha estat a casa la Maria Pombo.
Sí.
Bueno,
ara ja no m'agrada.
Clar, perquè ha perdut com l'essència, no? Que era anar allà a tots els eventos.
I ja no diu coses interessants.
Perquè està compradíssim.
Que és amic i ara no el deixo.
Ara saludo les amigues i ja està.
Sí, però igualment per mi no és influencer perquè me la segueix sudant la seva vida. És a dir, a mi no m'interessa la seva vida. M'interessa que expliqui coses.
És creador
coses.
De contingut.
Sí, exacte.
No és influencer, per mi, eh? Bueno, que potser tampoc ho vol ser, ja li està bé aquest paper, eh? Vull dir, té bastants seguidors. Bueno, un saludo a la Bel.
Un saludo. I a la Chiara també, que és la mare de les influencers, per qui no ho sàpiga.
Ai, sí, és que és la millor.
Ah, no, potser ets tu, no? La seva
ella,
fan.
Ella, ella. Jo soc la fan, la fan de la Chiara.
És que a vegades ja em confonc. Com que a vegades són la mateixa persona.
Sí, sovint ens ho diuen.
També hi ha hagut el Soe Fest, que el diumenge passat no teníem gaire informació perquè era molt d'hora del matí, que tot just acabaven de recollir les quatre coses que els hi quedaven per allà del festival i no vam poder aprofundir-hi gaire.
Correcte.
Però hi va haver el Soe Fest, el festival de la Maria Pombo, que això és una cosa que encara em trontolla una mica.
Que faci que un festival.
Sí. Ja. Sí, no, no entenc.
I per què Suave Fest?
Perquè ha de ser espanyol.
Però espanyol. Suave?
Jo què sé, jo què sé.
Algú la devia assessorar i ho va fer malament.
Anem a pensar el nom del festival. Suave, perfecte, és el que volem.
Li posarem un fest i quedarà...
Bueno, perquè sí que és un festival suau, per dir-ho així, perquè al final...
Sí, no
és, o sigui, és la Maria Pombo amb tots els seus amiguis. Ben bé, no sé quin és el target que va allà, bueno, sí que m'ho puc imaginar. Que han dit que aquest any també no hi havia gaire gent.
Mira que els vídeos semblava, eh?
La sí, Mariona sempre... Bosí hi havia. Li haguéssim sí. pogut demanar unes declaracions.
Mira, jo li vaig fer una review completa. Em va dir que només el 40% de les persones que hi havia allà anaven amb el dress code, que recordem que era temàtica de circ. Em va dir que l'edat era bastant adolescent. És que jo tenia moltes preguntes, dic,
ai,
què haig de fer?
Mariona, si ens estàs
l'any que
escoltant...
ve hi anirem ella, que ho sapigueu.
Ai, jo
us
també
faré de
bueno, això sí es fa, perquè no les tenen totes no hi de que hi hagi una altra edició del Suave Fest.
Jo vull venir, puc?
Pots venir.
Gràcies.
Jo
prendrem el micro.
Vinga.
Bueno, això estaria molt bé.
Això estaria molt bé. Sí, entrem com a premsa, no?
Ai, ai, anem a ser...
Hem d'anar a tants llocs
Joan,
com a premsa.
Joan, pots acreditar el Suave Fest de la Maria Pombo com a premsa?
Per intentar-ho que no quedi.
2025.
Arribarem allà, hola, somos de la premsa, Penedès cap de setmana, de Ràdio Vilafranca.
Jo crec que la Maria Pombo té orelles ficades a tot arreu i ves que algun cop no ens hagi escoltat.
Sí, tant.
A més, en català, que amb ella l'encanta.
No, però com la Juliana Canet se les van tenir.
Oh, que es van enfadar.
No ho he vist, això, encara.
Molt fort.
Es van enfadar.
No ho he vist.
Li va dir, sí, sí, a ti ya te conozco, ya veo que me criticáis. Oh. I la Juliana Canet no sabia on posar-se. La Juliana Canet, que és bananada i periodista, no... creadora de contingut de 3CAT, sí. No? Que fan un programa a Catalunya Ràdio, i que la Juliana, vermella com un tomàquet...
Bueno, es va defensar prou bé dient sí. No, però en el fons t'estimem i ho fem perquè en el fons ens tens enamorat dins del cor o alguna cosa així. Tot això amb un espanyol que tenia un accent de català que no et feia creure-te-la per cap costat.
Ai, ai, ai.
Però clar, ho has de dir...
Ja no me'n recordava, eh? O sigui, sí, ho vaig sí, passar sí. I vaig dir... Mira,
però més, la Maria... amb cara d'enfadada,
sí, sí, com amb rintintint. Sí, dir, clar sí. Que sí qui ets.
Ho podem posar
penses
així,
que no sé
tal
que...
qual.
Segur que el Joan ja ens està buscant. El...
No sé si està passant exactament això.
Juliana Canet i Maria Pombo.
No, no...
Segurament...
Sí, bueno, si no podem buscar
Instagram,
nosaltres
si
a TikTok,
no
potser és més fàcil. TikTok? Jo he vist el TikTok, personalment.
A tot arreu on busquis, et trobaràs el tall. Per això dic que la Maria Pombo, aquí on la veus, que sembla que no es mogui del seu... de casa seva... Ah.
Sí, sí.
Jo...
És que mira que ella és bastant...
Té totes fitxades.
És bastant polite, eh? És bastant educada i bastant...
Però va anar a per ella.
Però la vaig veure amb una cara de l'hòstia.
Quina és?
És que la Maria Pombo, enfadada, deu fer molta
deu,
por.
Deu fer... Ai, és que poder no estar... Poder estar el que no surti d'aquí o el 3CAT. Crec que la Juliana no ho ha publicat.
No, has d'anar a les fonts... oficials.
Perquè, clar, hi va anar com a premsa, en principi. Aviam si et surt.
Que no surt.
Per cert, que la Maria Pombo... Quants anys diríeu que té? Ara així...
Crec que
29.
Deu tenir dos més que nosaltres. Però és de 95?
En té 29.
Toma.
I fa els anys ara a l'octubre. O sigui
pues...
que a punt de fer-ne...
Escorpí, eh?
30.
Ah, doncs llavors és del 94.
Poso, eh?
Però no sembla que en tingui com 40?
Sí.
És que ha tingut dos fills, ja, clar.
Sí, 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 sí. Fa cara de més gran.
Endavant.
María, perdona, muy rápido, que hemos venido solo para verte desde Barcelona.
Ya he visto, pues ya he visto.
Solo para verte.
Críticas.
¿Qué críticas?
Sí, sí, las entiendo hasta en catalán, chavales.
¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué piensas? Puedes defenderte ahora.
No, no, porque tendría que volver a verlo para defenderme.
Pero es que da igual lo que hagas, es que hay polémica. Sí. Te criticamos todos.
Todos,
da igual
todos,
lo que
da
hagas.
Da igual lo que hagan, da igual, da igual. Pero bueno, no pasa nada.
Porque en el fondo, además, te amamos todos. Te estimem tots.
Esto es lo está grabado, esto está grabado.
Que esto es lo importante, que somos fans en el corazón.
Mira, potser només amb l'àudio no sembla tant, però tu li mires la cara a la Maria Pombo i està...
Les cares, quan les cares.
Sí.
Molt fort. Però trobo que se'n van sortir prou bé, la Juliana, no?
Bueno, va ser un acord amistós...
Jo crec que les dues estaven com passant-ho molt malament. O sigui, la Maria, evidentment, amb molt més de poder, però...
Jo crec que la Maria volia fer la pollita, en plan...
Perquè a més els diu xavales.
Sí, com volem dir. En català,
sí.
A la prole, saps?
Sí. Amb aquest tonito.
Sí. Bueno, perquè al final ella està al seu festival, estàs venint tu a preguntar-li amb ella, i ella se sent la reina, doncs, pues, clar.
Però que a ella ja li deu interessar, perquè en el moment en què acrediten que la Juliana Canet pugui anar
sí,
a Espai
que
Fest...
Sí, que passi.
Que passi
que li diré quatre coses. Que vingui!
Això sí, la Juliana Canet va aconseguir lo impensable, que la Maria Pombo parlés en català.
Què va dir?
Res, quatre paraules.
Ah, sí?
Però va dir... La Juliana li va preguntar que què sabia dir. I era, t'estimo molt, o t'estimo molt, així... Què més deia? Ah, no puc més, que és com la frase de moda.
Sí, és que no puc més és el millor.
Més.
No puc més.
I no sé, un altre.
Bueno, clar, però la Laura li deu ensenyar coses.
Ah, ho va dir, com la Laura, quan l'estim parlant en català, que li encanta, i que es farà... Jo crec que es farà de... una de les nostres.
La Pombo.
Clar, és que pensa que... O sigui, la Pombo és amiga de la Laura i la Laura és amiga de la Juliana. Per tant, per molt que la critiquin, la Laura li devia dir, tia, però esto es de coña.
És que la Laura m'encanta.
Són molt majos.
Sap jugar molt bé a les dues bandes.
Clar.
O sigui, sap fer molt bé aquest joc.
La Laura
és la millor.
Allà afluixant una mica. Són muy majos. És broma, todo.
Los catalanes somos así.
Sí.
Bueno.
Los catalanes hacemos cosas.
Claro.
Sí. Tenim temps de parlar de la Laura, ja que ha sortit el tema.
Crec que ràpidament
sempre
abans de marxar...
Sempre n'hi ha per la Laura.
Bueno, veiem, tampoc ens...
Sí.
Una mica abans de marxar, titular.
Titular.
Sí.
Bueno, és que n'hi ha tants.
Ui!
No, però jo crec que el titular seria que s'ha enfadat.
Ui, sí.
Que està enfadadíssima. I no s'han amagat amb l'Álvaro de Luna, el seu ex.
Ets pebrots.
És que...
És que a més no ha dit, estic enfadada, ha dit, estoy hasta la polla.
Ha dit això, eh? Declaracions textuals de la Laura Escanes. Estoy un poco hasta la polla.
És que és terrible.
Bueno.
És que a més heu vist el vídeo de l'Álvaro de Luna?
Sí, que li pregunten que... si sap que va anar al concert. No?
Que sembla un maniquí.
Bueno, sí, algo m'han dit jo.
És que no puc més, amb aquest senyor.
És
insuportable.
O sigui, bàsicament, per qui no sàpiga què ha passat, que l'Álvaro de Luna, que és un cantant, bueno, mainstream... Sí, és que tampoc... No...
Gràcies a la Laura.
Exacte.
És mainstream.
Va fer un concert
no coneixia ni Déu.
Em sembla que era Galícia. I la Laura va anar allà a passar uns dies i va anar en aquest festival el mateix dia que actuava l'Álvaro, però hi va anar al concert d'abans, que era de l'Oreja de Bangkok. I quan es va acabar el concert se'n va anar a casa seva. I l'Álvaro va començar a dir que la Laura Escanés estava allà al seu concert per veure no sé què, no sé quantes. Patètic.
És que quina vergonya.
I ella
és que
només... comenta un vídeo.
Però què dices si no fui?
Si no fui.
¿Pero qué dices? Si no fui. Digo, algo así, ¿eh? A es més, que... ell a sobre diu... Bueno, espero que disfrutase del concierto, me alegra saber que vino, no sé què. Qué falso.
O sigui, només sap viure d'això. Només
sap agafar-se a la Laura, eh?
I la Laura cada cop té menys pèls a la llengua, que això ens agrada molt.
Sí.
I hi havia més coses per comentar d'ella, però, bueno, bàsicament que segueixi com ho està fent, que ho fa molt bé.
Molt bé, Laura.
Cada cop
la setmana
millor.
Que ve la travessa.
El 25,
sí,
crec.
Correcte.
El dimecres 25.
No, sí.
Sí, perquè vaig pensar, dimecres
sí,
25
l'endemà del meu sant.
La travessa i l'endemà anem a veure els Jonas Brothers.
Ah, i jo l'endemà el Maricel.
No t'hem dit que anem a veure els Jonas Brothers? És un petit detall que ens hem oblidat de
comentar. Com a acreditades?
No, hem pagat 100 euros per anar a veure el concert.
Elles paguen.
200 entre les dues. Sí, ja t'ho explicarem.
Únic.
Setmana que ve t'ho expliquem.
Ja et farem una
crònica.
Sí. Gràcies, Mercè. Podem fer un reel per aquest cap de setmana?
Ah, d'acord.
Gràcies, Mercè. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Salen mi amor, que te cuesta callar uno de esos. Pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Ahí me quedé en una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías.
Com us hem avançat a la introducció del programa, tenim un espai per parlar amb la Neus de la Cruz, regidora de Turisme i de Fires de Sant Cugat Sesgarrigues, i parlarem de la Ecofira d'enguany, la Ecofira de Sant Cugat, perquè és la seva 22a edició, que això es diu ràpid, però déu-n'hi-do, i bueno, tenen un munt d'actes que ara descobrirem amb la Neus. Bon dia, Neus, com estàs?
Bon dia.
Com veieu, la Neus la tenim a distància perquè és una dona molt ocupada.
Les persones ocupades ho fan així.
Exacte.
Sí, sort de la vida moderna.
I tant.
Neus, la fira comença ja des del dia 26 de setembre. Moltes coses.
Sí, correcte. El dia 26 donem tret de sortida amb els actes previs, que seria la presentació de l'estudi de hidràulic de Sant Cugat Sesgarrigues, que ens han fet des d'una consultoria i volem presentar-ho a la ciutadania. I seguim el dissabte 27 amb el MAMA, que és la Mostra Audiovisual Mediambiental, amb un documental que es diu La Batalla del Viento, que realment pot ser molt interessant i parla de, sobretot de l'energia eòlica.
Perfecte, i llavors el dia 29 entenc que ja és el dia oficial i que aquí ja sí que comença tot el gruix de la fira.
Sí, l'Eco Sant Cugat s'ha reduït el diumenge per poder oferir un programa ben extens amb una diversitat d'activitats i propostes i que tots els nostres visitants puguin gaudir d'un dia complet a Sant Cugat.
Abans d'entrar una mica més endins a cada acte, què diries, Neus, que fa diferent aquesta fira? Què té d'especial?
Bé, l'Eco Sant Cugat neix fruit de la iniciativa d'un grup de persones del municipi amb interès de poder introduir-se en el món de l'ecologisme. Fa 20 anys, com deies, la 22a edició, doncs no era tan trending topic, no?, el tema del medi ambient, tot i que ara ho tenim més interioritzat, llavors va ser un moment realment molt interessant per crear la Fira Mediambiental del Penedès, no?, en aquest nom és com la presentàvem, i realment va recollir gent de tota la comarca perquè tinguessin un interès i poguessin descobrir una mica en aquest àmbit.
Ens deies, Neus, també, perdó, fora de micros, això, que aquest any hi ha, encara que sigui la 22a edició, hi ha moltes novetats que caldria destacar, i quin millor moment, no?, potser que fer una mica de testeig ara perquè la gent també ho pugui saber.
Testeig, eh?
Com es diu?
No sé.
Testet.
Tastet.
Per exemple.
Doncs sí, l'Eco Sant Cugat, després de molts anys, doncs, com totes les fires o esdeveniments, necessita una mica de renovació, actualització. Llavors, per aquest motiu, l'any passat ja vam decidir afegir-hi un valor a la fira, creant una mostra no gastronòmica on hi trobem presència de diferents cellers del municipi i una cervesa artesana que ja col·labora amb nosaltres des dels inicis. I aquest any ho complementem en un espai gastronòmic perquè la gent pugui gaudir de la mostra a la vegada que pot escoltar música en ambient en directe. També destacaríem que afegim espectacles infantils, un matinal i un a la tarda, perquè hi hagi una mica d'oferta per tots els públics i els més petits també puguin acollir a la fira.
Uh-huh. Estem fent una mica de repàs del programa. Realment tenim des de què posar la bicicletada, he vist, caminada
tenim
popular.
Mira, per exemple, el diumenge 29 farem un repàs, Neus, si et sembla, de tots els actes i ens vas
perfecte
comentant el que vulguis. Comencem a les 9 amb caminada popular. I a les 9:30, bicicletada popular. Sou esportistes a Sant Cugat, eh?
Sí, bé, en l'Eco Sant Cugat no podia faltar la mobilitat sostenible, per això cada any des de Vilafranca es fa aquesta bicicletada on arriben els usuaris de la fira en bicicleta i llavors, després d'un breu esmorzar o refrigeri, poden gaudir de la fira. I la caminada és un altre tipus d'activitat, també esportiva, però més aviat per gaudir de l'entorn i descobrir la flora i la fauna que envolta Sant Cugat.
Llavors també tenim, així com una mica transversal durant tot el matí, una trobada d'intercanvi de plaques de cava i també tenim l'exposició fotogràfica Animalarium, vestigis de vida salvatge arreu del món. Tenim estants i expositors i diferents coses, així com deies, doncs, l'espectacle infantil a les 11, una xerrada a les 12 de comunitats energètiques, passant a la pràctica. Això què vol dir? Nosaltres que desconeixem una mica aquest sector.
Bé, el tema de les comunitats energètiques està molt present actualment a Sant Cugat, ja que s'ha creat una entitat que es transformarà en cooperativa, que és l'Eco Ses Garrigues, que es tracta de crear una comunitat energètica on, de forma col·laborativa, les persones que tinguin plaques solars puguin compartir l'energia i fer-ho de forma més ètica i sostenible. Llavors podran parlar una mica de què fan i apropar la gent una mica en aquest concepte nou.
A les 12:30 començaria aquesta fira enogastronòmica amb un tast guiat per Caram Caram. Això ja fa bona pinta, eh?
Sí, Caram Caram també és una novetat. Volíem també que la gent pogués venir i que fes coses, no? Que passessin coses durant el dia, tallers, activitats, que no siguin només veure, sinó també fer. Llavors, amb Caram Caram, que sempre és una bona opció, hem creat un tast on, pel que fa a la part gastronòmica, hi apareixeran productes de tots els artesans, tots, no en faltarà ni un, dels artesans que trobem durant la fira. Per tant, el que tastem al tast ho podrem comprar o trobar per consultar-ho a la mateixa fira. I el que ens acompanyarà pel que fa al beure seran els vins dels cellers presents a la mostra i la cervesa artesana. Per tant, un tast únic i especial per l'Eco Sant Cugat.
I veiem aquí el programa que les places són limitades i que la gent s'hauria d'apuntar per assegurar-se aquesta plaça. Encara en queden, Neus?
Sí, les hem obert aquesta setmana amb la presentació del programa i si entreu a la pàgina web de l'Eco Sant Cugat podreu inscriure-us fàcilment, però no us despisteu que, com has dit, són limitades.
Tenim després, Neus, a la una, música en viu amb... A veure, ara, és que també...
Digo.
Em diu l'Aina, toca tu parlar. I ara veig amb aquest merder. Samire Duo.
Sí, correcte. L'any passat vam engegar amb aquesta mostra i vam portar diferents grups de música emergent, grups locals i de proximitat, que creiem que és important també doncs, que es puguin donar a conèixer. I enguany doncs, repetim amb uns grups diferents i per això hem escollit aquest duet que aviam com ens sorprenen.
Són d'aquí del Penedès?
Sí, són de propet.
Després, a les 5, tenim, això em sembla especialment interessant, un taller de residu zero enfocat a la llar. És a dir, estic veient aquí que podem descobrir com fer nosaltres mateixos coses, no? Que podem confeccionar el mateix taller per després fer-ho a casa.
Això és molt important, perquè jo a casa som dos i generem una
de quantitat, clar. I aquí ens dona idees com reduir residus, confeccionar un fregall per rentar plats amb teixits reciclats.
Sí, la idea és poder parlar una mica, compartir, com deia l'Aina, doncs jo a casa em passa això, doncs nosaltres generem massa residus, no sé com fer-ho, i poder compartir una mica en aquest espai i a la vegada poder aprendre un nou recurs per ser una mica més sostenible a casa. Uh-huh.
Després, a 6:15, tenim un contacontes La Bombolleta, que ja hem dit al principi que aquest espai està pensat per tothom, des dels més petits fins als més grans, i en aquest cas veig que La Bombolleta és una escaladora. Això està bé, això?
Sí, també un espai perquè els més petits, però els no tan petits, puguin disfrutar a través del conte, aprendre també dins l'àmbit mediambiental i de sostenibilitat. Uh-huh. No se'ns escapa en cap moment el concepte.
Després tenim a les 6 a l'Auditori del Centre Cívic una mostra, la desena mostra audiovisual de Medi Ambient del Penedès, que és un documental que es diu Voler fins a poder.
Sí, això va lligat amb el dissabte al vespre, que tenim la presentació i el documental, i el complementem amb diumenge a la tarda aquest altre espai, que també és agraït a la tarda poder seure una estoneta i disfrutar del documental.
A 6:45, això suposo que seria ja el tancament de la fira, Neus, a concert de música en viu amb el grup All Fall Freaky Folk.
Sí, no sé si els coneixeu, però nosaltres ja els hem tingut presents més d'una vegada, agraden molt al poble i segur que tothom ja els espera. I són molt animats, fan música amb instruments ben curiosos i porten molt de ritme i molta marxa que ens ajudarà a tancar aquest dia de la fira després de tota la jornada.
Uh-huh. I llavors, Neus, també ens has dit abans que hi ha els tallers i aquí també veiem que són gratuïts per a tots els públics. A la gent li agraden molt aquestes coses gratis i veiem des de Olimpíades del reciclatge, estampar bosses d'olor, taller de separa i recicla, construcció cable, inflables per reciclar saltant, qüestió de temps, una mica de tot.
Sí, n'hi ha per tothom i per totes les edats i segur que si veniu a l'Eco Sant Cugat no us avorrireu perquè podreu aprendre, jugar i divertir-vos.
Amb aquest últim de qüestió de temps veig que és aquí un escape room.
Sí, sí, correcte. És un escape room però així com en l'entorn.
I recordar que, a més, hi ha espai enogastronòmic, que vol dir que durant tota la jornada hi haurà food trucks, que això també la gent... Això, el food truck crida.
El food truck agrada.
Food agrada a tothom, perquè una fira sense food truck no fa fira, no fa l'ambient.
Sí, també hem ampliat l'oferta gastronòmica per això, perquè puguis venir al matí, disfrutar la fira, quedar-te a dinar, gaudir de la tarda i que vinguis a passar el dia al complet, sense perdre res.
Neus, al ser la 22a fira, entenem que és una fira que any rere any deu tenir un èxit, deu tenir un públic concret. Entenc que esteu contents amb la trajectòria que està tenint aquesta fira.
Sí, la veritat que la rebuda és molt positiva. Cada any rebrem un bon nombre de visitants, però bé, seguim apostant perquè arribi a tothom i cada vegada més gent pugui venir a visitar-nos. Està clar que és l'esdeveniment més important de l'any pel nostre municipi.
Uh-huh. Neus, tu potser a les 22 edicions no hi has estat, o almenys no tan involucrada, potser més com a visitant, però creus que hi ha hagut una evolució amb el tema de sostenibilitat des de que es va començar aquesta fira, ara que potser hi ha més consciència?
Sí, està clar que és un tema que ara tenim molt més present, que tenim més interioritzat, però que encara falta molta feina a fer i que necessitem seguir treballant-hi per aconseguir que siguem una societat realment sostenible. Per tant, encara és tendència i podem seguir treballant-hi, innovant i actualitzant la fira perquè arribi a tothom.
Encara hi haurà fira per moltes edicions.
Correcte.
Neus, això també entenc que hi ha molta gent organitzant tot aquest sidral. Entenc també que hi ha col·laboradors, no sé si hi ha voluntaris. Com us organitzeu tot això?
Sí, es treballa com a iniciativa pròpia de l'Ajuntament, però amb col·laboració de diferents entitats del municipi i a la vegada s'obre a voluntàries del poble que puguin venir a ajudar-nos a muntar, sobretot perquè ho fem tot de forma autosuficient i el muntatge de carpes, els espais, doncs és molta feina i agraïm molt la part de la gent del poble que ens ve a ajudar altruistament. És una feina de tots i que la gent de Sant Cugat ja ho espera.
Per la gent que ens està escoltant, potser de fora de Sant Cugat, que encara no coneixen prou bé la fira o volen saber tots els actes que s'hi fan, i nosaltres els hem anat repassant, però la memòria queda curta, on poden trobar el programa, tota la informació, com apuntar-se a les activitats?
Entreu a ecosantcugat.cat i allà a la pàgina web trobareu tota la informació. Tenim un blog on anem actualitzant les notícies i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, a Instagram, doncs podeu trobar també les publicacions que van actualitzant la informació de la fira.
Molt bé, doncs anem a fer un recordatori. Aquesta fira és la seva 22a edició, l'Eco de Sant Cugat. El dijous 26 hem dit que ja començaven a haver-hi alguns actes, alguns també el dissabte 28, i el dia gran de la fira, com dèiem, és el diumenge 29. Llavors tenim un tríptic aquí també, us podeu descarregar, estem veient. I no sé, Neus, entenc que... Bueno, no sé si esteu nerviosos o no, entenc que cada any ja, al final això ja el tens per mà.
Sí, la veritat que ja ho tenim molt interioritzat, però des del gener que hi estem treballant i posem moltes ganes, molts esforços, però també la disfrutem molt i la gaudim. I ara només falta que vingueu tots els que ens esteu escoltant a visitar-nos i a gaudir-la.
Nosaltres també, no sé si ho hem dit, nosaltres també serem allà. Nosaltres anirem el diumenge al matí, passar el matí allà, envoltats d'Eco i de Sant Cugat.
Exacte. Neus, regidora de Turisme i de Fires de Sant Cugat, ens vols llançar un últim missatge?
Missatge així? Per animar la gent.
Exacte, tipus eslògan, en plan, veniu a Sant Cugat i us marxarà el refredat. No, això no.
Bé, simplement dir-vos que veniu a viure a l'Eco Sant Cugat perquè una vida més sostenible és possible.
Oh, preciós!
Perfecte, ja la tenia preparada, porta tot el dia pensant-hi.
Ha sigut improvisada.
Neus, doncs ho anirem deixant aquí. Moltes gràcies per haver-nos atès en un dia com el d'avui, que segurament esteu preparant els últims detalls i teniu en marxa tot això. I nosaltres vindrem
la setmana que ve, diumenge,
a fer-vos costat i a fer que aquesta fira tingui més anys, no sé, més edicions, no? A la 25a també encara serà més gros.
I que tothom vingui cap a Sant Cugat, home.
Exacte.
Moltes gràcies, Neus.
Moltes gràcies, noies. Ens veiem a la fira.
Perfecte, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Comencem a una secció... Bueno, no comencem, recuperem una secció perquè estem tornant a la temporada habitual. Perdó, m'he posat nerviosa perquè he tocat el telèfon i crec que ha saltat aquí una cosa.
Ai.
I llavors he volgut penjar, però no ha sortit, i ara fa uns llumets, però jo crec que no està passant res. Doncs anem a recuperar una d'aquelles seccions que són habituals durant l'any, una secció estàndard... És que no sé com
ho diem. Ara sona malament, com si... Estàndard.
No, o les troncals. Saps, saps quan a la CELET havies de fer les obligatòries i llavors de tant en tant fies unes optatives?
No són les importants.
Les troncals.
Tenien
tu
un
no
nom.
Les troncals.
Sí, però no és l'oficial. El troncal.
I com... Bueno, ja ho sé. No sé com es diu.
Bueno, no sé, ja ens
ho diré. És igual. La qüestió és que recuperem
una secció troncal.
La secció de l'Albert Pi, que cada setmana, com és habitual, ens porta consells de com tenir una vida més saludable, tant físicament com mentalment, etc. Albert, què tal? Bon dia, com estem?
Molt bé. L'estiu he treballat bastant. També he pogut fer alguna escapada, mitges vacances. Bé, estic bé, treballant bastant, amb ganes de descansar una miqueta.
Que bé, doncs però... per si setembre és perfecte.
Però el fet de ser autònom, et van donant feina i un va acceptant i bueno... jo estic bé. Amb ganes de descansar, però bé. I vosaltres heu pogut descansar aquest estiu?
No, jo estic
no?
com tu,
jo
Albert.
També t'anava a preguntar, tu que també ets autònoma, Aina Soler?
Jo he fet
com
una setmana.
Com t'has repartit? Has fet una setmana, que és la que te'n vas anar a Albània.
Sí, I perquè vaig avançar la feina.
I ja està.
I ja està. I per Nadal marxarem tu. Però és que...
On marxeu?
A Lapònia.
Ah, sí?
Anem a veure Papa Noel.
Amb els renos.
Sí!
Que guai. Quants dies?
Una setmana.
Molt bé.
A veure,
per Nadal,
reals...
Nadal.
Cap d'any. Marxem el 28 de desembre, que és el Dia dels Innocents.
Molt bé.
La gent no s'ho creurà, però sí.
Ja. Però jo tinc amics autònoms que... Bueno, un, dos, sí, dos, que fan vacances i es marquen. Aquest mes no faig res.
Clar, és que és el...
Sí, està bé.
Tu com ho has fet?
Jo no sé fer-ho, això, no?
O sigui, jo hi ha hagut anys que sí que m'he agafat vacances, però aquest any, perquè he tingut molta feina i l'he anat acceptant i tampoc amb la meva parella no hem planificat ninguna vacança llarga i hem marxat caps de setmanes llargs, llavors no. Però sí, al final és dir no, i tu guardes. Al final ets lliure, tu t'agendes les coses o te les deixes d'agendar. Sí,
és que l'any que ve ho vull fer.
Jo crec que està molt
encara que sigui per quedar-me a casa, perquè hi ha gent que té vacances i es queda a casa.
Clar,
i no fa res.
Que vacances és descansar.
És que jo fa...
No vol dir gastar, tampoc.
Fa molts anys que no faig això.
Bueno, i més ara que ets autònoma. Quin dia farà un any que ets autònoma?
Ui, encara queda. El març.
És el dia de pagar més.
Ah, sí?
Ja.
Ah, pensava que faríem una juerga, veig que no.
Cada any pagues més.
Però aquell dia pagues més?
Mensualment, sí.
Aquell dia mateix, ja?
Sí.
Bueno, sí, clar.
Sí, la mensualitat del mes 13. La quota del mes 13 ja pagues més. Ja se te'n va la tarifa plana.
i pagues un tant per cent més del que estàs pagant ara.
El doble, quasi. Oi?
I va pujant fins al cap de 24 mesos, que llavors ja pagues el que s'ha de pagar, que són al voltant de 300
euros. 300 euros. Tu estàs a aquest punt ja?
Sí, sí, sí. Ja no sé quan fa, ja. Fa més de dos anys.
I
ja
bé?
Fa temps.
Bé, eh?
Bueno, sí, millor que ser salariat.
Sí,
per què?
Si
no, tornaria. Aviam, perquè jo sóc lliure de mi mateix, jo cobro el que vull i accepto la feina que vull, i tinc feina. Llavors, ja està. O sigui, cobro bé, tinc llibertat i treballo del que jo vull.
És que ara llavors... la Judit serà semifuncionària. Llavors, clar...
Ah, sí? Per la Ràdio Televisió i Vilafranca?
No. No.
Perdoneu que se m'escafi el riure. No.
Per aquí?
Ja t'ho explicaré fora de mi.
Val, val, d'acord.
Després, si vols, t'ho explico. Que ara no, o què?
Com vulguis.
No vull fardar, tampoc. Després t'ho explico millor. Anem a parlar, anem a entrar en matèria.
Vinga.
Portem aquí a 4 minuts xerrant i no hem fet res. Les vacances bé, tothom està bé, content, descansat.
Tothom bé, tothom
bueno,
bé.
Descansat no, però bueno, l'autònom ja ho fa. Doncs Albert, avui de què vols que parlem?
Val, avui he portat un tema que he descobert recentment aquest estiu, tot i que és una cosa que jo he seguit aplicant a consulta, i per mi potser és una de les seccions, no de les seccions, dels programes més importants que mai hem fet pel contingut que té.
Carai.
Què passaria si us digués que hi ha una tècnica que pot eliminar tots els malestars psicològics que pot tenir una persona? Us ho creuríeu?
No.
Només una.
Només una?
Sí, amb una tècnica.
I no l'has mencionat mai?
No l'he mencionat mai d'aquesta manera. O sigui, jo ja l'aplicava d'alguna manera a consulta, però l'he pres d'una altra manera i és una bogeria, és una bogeria. Què passaria si amb aquesta tècnica, que la podeu aprendre bastant ràpid, només sabent aquesta tècnica, us diria que seríeu millors psicòlegs que el 99% de persones que acaben la carrera. Us ho creuríeu?
És que sona...
Però que és un
sona
xiste.
No, que és de veritat. De veritat, és de veritat.
S'està rient.
Sí, riu, no.
És un xiste.
Que és de veritat. I què passaria si us digués que aquesta tècnica la podeu aprendre en 10 minuts, ara mateix, en aquest programa?
Em faria autònoma.
Però has de ser psicòleg?
Aviam, per aplicar-la amb la teva vida, no, i per aplicar-la amb els teus amics, tampoc. Si vols aplicar-la professionalment, tampoc, la veritat, que tampoc, no.
Albert, no, així no et trauran la feina, eh? No treballaràs.
És igual, jo tinc molta feina.
Si ho fa expressament, no pot
no
més.
No m'ho veus.
Vale. Aquesta tècnica és la tècnica que es coneix aquí a Espanya col·loquialment dejar ir, deixar anar, let it go, perquè aquesta persona, la persona que ho va inventar és un americà, i es diu David Hawkins.
És la Elsa?
Que està fent, no, està fent uns dibuixos, no, està fent una pel·lícula.
No s'assembla gaire, però val, el David Hawkins, només poso una miqueta de context perquè m'agradaria un dia parlar molt d'ell. El David Hawkins ha sigut un científic de la consciència que va crear el mapa de la consciència. El mapa de la consciència és un mapa que va de l'1 al 1000 i pot calibrar qualsevol cosa dins d'aquest mapa. Tu pots calibrar una persona en quina posició en la consciència està en aquest mapa, i és una calibració científica. Es pot calibrar Adolf Hitler, que calibrava cap als 70, o es pot calibrar Gandhi, que calibrava sobre els 700. Val? És una locura. Com més alt és la teva puntuació, tens un nivell de consciència més alt, i quan més baix, el punt 1 és el nivell de consciència d'una meva, és el més baix. Vale? Resumint, al nivell 1000 hi han arribat poquíssimes persones en aquesta humanitat, menys de 10 a nivell 1000. La penúltima va ser Jesús de Nazaret, va, hi ha una altra que són molt conegudes, Buda, Krishna, i l'última persona que ha arribat en aquest nivell de consciència, és un nivell de comprensió del món molt espectacular, és David Hawkins. És aquesta persona que va morir el 2012. Vale? Aquesta persona era psiquiatra, va treballar als Estats Units, i aquesta persona, els últims anys de la seva vida, venien persones de tot el món a la seva consulta perquè simplement estaven allà al seu costat i parlant de qualsevol altra cosa, o simplement sense parlar, marxaven i es curaven. Simplement per estar al costat seu, per estar en el seu camp d'energia, el mateix que passava amb Jesús de Nazaret.
Anava a dir que si arribes com Jesús, te miro i te curo, eh?
Jo per un moment he pensat, el meu egocentrisme personal em porta a pensar que jo també podria fer-ho, això, sabeu que tinc aquest instint de personatge, però després he pensat que precisament jo curar, ja vull dir, ja prou tinc
vas justeta,
mi.
Sí.
Mira, i el David Hawkins va arribar a aquest punt, bàsicament, utilitzant aquesta tècnica que es diu dejar ir. Val? I ho parlarem de Harir. I és el que explicarem avui, val? Perquè és una tècnica que si realment l'apliques a la teva vida canvia 180 graus. Val? I ara explicarem i entendrem per què. Primer, he portat unes premisses bàsiques per entendre aquesta tècnica. Tot patiment psicològic només té una única font, que són les emocions que nosaltres tenim al nostre cos. Si tu hi ha alguna cosa que et preocupa a la vida, és perquè hi ha alguna emoció. Si jo et dic, Aina, pensa en alguna cosa que et preocupa, et dic, tenc els ulls, llavors, pensa en això, com et sents? I tu em diràs, pues sento una pressió al pit o sento ràbia, on la sents? I la sentiràs al teu cos, vale? Aquesta és l'emoció. L'emoció és l'origen de tot patiment. Premissa 2. Una emoció pot generar milers, si no milions, de pensaments. Vale? Si tu tens una emoció a dins teu, que és l'emoció de culpa, aquesta emoció de culpa, perquè ha passat X cosa, et generarà milions de pensaments on si ho podia haver fet diferent, és que per culpa meva els altres estan així, etc, etc, etc. I aquí hi ha l'error majúscul de la psicologia occidental. La psicologia occidental es diu cognitivo-conductual i va atacar els pensaments i la conducta. Tu pots lluitar contra aquests milers o milions de pensaments i estar lluitant tota la vida, o pots eliminar o desactivar aquesta emoció i els milions de pensaments desapareixen. Vale? Quina és la diferència aquí? Que tu no t'enfoques al pensament, t'enfoques en l'emoció. El pensament és l'efecte secundari de l'emoció sempre. L'origen de qualsevol malestar és emocional, l'efecte secundari són milers de pensaments. Fins aquí em seguiu? Vale. Llavors, entenent aquesta premissa, el pensament no és tan important. El que és important és l'energia emocional que crea tots aquests pensaments. Sí? Quan tu desactives aquesta energia emocional, una cosa que abans et generava guerra, ara et genera pau. Vale? Anem a fer un petit exemple. Val? Amb algú de vosaltres dos, qui vulgui. Amb algun... I podeu, és per perquè connecteu amb alguna cosa que us preocupa, la podeu verbalitzar o no fa falta que la verbalitzeu, sí? Amb qui ho puc fer-ho?
Amb l'Aina, va. Amb
l'Aina.
Anava a dir, fem-ho les dues.
No, perquè no serà el mateix.
Però no ho podem fer les dues,
a mi,
dos,
jo m'ho miro una mica en perspectiva, saps?
Vale, no sé si tinc ara una preocupació.
Ah, no, però si ets autònoma.
Que hem de parlar. És que vull fer coses més intenses, no... Saps?
Bueno,
vaig a pensar.
Vale? Tu pensa en alguna cosa que et preocupi. Potser no és actualment, sinó alguna cosa del passat que t'hagi dolgut molt, amb alguna persona que estigui ressentida, amb algú que li carguis molta ràbia, impotència. La Judit ja està pensant en algú.
Sí que veig que m'he fet jo. No, no, fes. Seguim.
Vale, m'ho quedo per mi, vale? Si et sembla bé.
Sí, tu pots quedar per tu. Vale? I ara et demanaré que tanquis els ulls i tota la persona que ens està escoltant pot fer aquest exercici. Val? Que... pensi en alguna cosa que li preocupa molt i simplement tanqui els ulls. Faci unes respiracions i connectant amb aquestes coses que senti com se sent el seu cos. Val? Quan tu penses en això, Aina, hi ha alguna agitació que s'activi dins el teu cos? Hi ha alguna emoció que puguis sentir?
Espera't, és que ara estic una mica pressionada. Un moment, eh? Ho concentro. Vale.
Simplement és connectar amb una preocupació que nosaltres tenim. Tanquem els ulls, fem una respiració i en comptes de pensar i per què m'ha fet això, qualsevol cosa que la teva ment et comenci a explicar, presta atenció al teu cos. Quan prestes atenció al teu cos, veuràs que hi ha algun lloc on se sent l'emoció.
Sí.
Val? Aquest lloc on seria? On sents aquesta emoció? A la zona del pit?
Sí.
Vale? Normalment se sent a la zona del pit, a vegades a la zona del coll, a vegades a la panxa, però hi ha persones que a vegades se sent una emoció a la mà. Em sento ràbia i la sento a les mans. Tot està bé. Vale? Aquí mai jutgem. Llavors, quan ens enfoquem en aquesta sensació, val? Hem d'entendre una cosa. Aquesta sensació que tu tens aquí pot generar molts pensaments. És l'origen, és l'emoció que pot generar... Pots obrir els ulls, val? És l'origen que pot generar molts pensaments. Val? En què es basa la tècnica de David Hawkins? La tècnica de David Hawkins, que es diu deixar ir, és fer tot el contrari del que fa la gent. Val? Quan una persona sent una emoció desagradable, el que fa és evitar-la. Val? Imagina't que ens sentim tristos i jo no m'agrada sentir-me trist, a ningú li agrada, agafem el mòbil i obrim el TikTok. Ens en passem una hora allà, ens despistem i deixem de sentir-nos tristos. Vale? Què passa? Quan nosaltres evitem sentir l'emoció, la cronifiquem. Llavors, una tristesa que pot ser alliberada en 10 minuts, o en 15 minuts, o en 20 minuts, la cronifiquem per tota la vida. Per què? Perquè sempre l'evitem. I a lo que resistes, persiste. Quan més et resisteixes a les emocions, més persisteixen a dins teu. Només hem de fer una cosa, que és sentir-la plenament. Sí? És tan fàcil, però tan milagrós també. Si tu agafes aquella emoció que et pesa i et sents a una cadira, al sofà a casa teva, comences a fer respiracions, comences a sentir a on se sent aquesta emoció al teu cos i la comences a respirar, anant en la direcció contrària, la vull sentir més. Tu a dins teu penses, cos, dona'm més d'aquesta emoció, dona'm tot el que tu tinguis. Em sento trist, de l'1 al 10, quan un 8, doncs dona'm tota la tristesa que tinguis, cos. I comences a respirar la tristesa. Tu et comences a sentir trist i la consigna és fàcil, respira l'emoció o respira l'energia, perquè tota emoció és energia. Comences a respirar la tristesa, la comences a respirar. Mai te'n vas als pensaments. Els pensaments justifiquen el que el cos sent. És un efecte secundari, recordem-ho. Te'n vas al cos tota l'estona. Tu sents tristesa aquí al pit i comences a respirar aquesta tristesa. La comences a respirar, la comences a respirar i milagrosament una cosa que 10 minuts abans et feia sentir de l'1 al 10 un 8 trista o un 10, al cap de 10 minuts et sents en pau. Per què? Perquè aquesta emoció que estava dins teu ja no està. S'ha alliberat. Les emocions només busquen una cosa i això us heu de recordar. Només busquen ser sentides. El problema actual és que totes les emocions desagradables les evitem, les guardem i les cronifiquem. És com una motxilla que jo sento una emoció negativa, no la gestiono a l'instant, agafo aquesta emoció i me la carrego a la meva motxilla. Totes les persones tenim la nostra motxilla emocional, que són totes les emocions que no hem gestionat al moment que s'han sentit. És una energia que només es vol experimentar. Quan no gestionem això, la carguem a la nostra motxilla emocional. Què passa? Que quan aquesta motxilla emocional està plena, patem. Com patem? Amb atacs de ràbia, amb ansietat, amb addiccions, amb depressió o qualsevol malaltia mental que una persona es pugui imaginar. El truc aquí, i aquest truc és realment, o sigui, pots solucionar qualsevol problema psicològic, qualsevol malestar. Et sents de la manera que et sentis, deixar ir, es diu aquesta tècnica. Et sents de la manera que et sentis, te sentes, tanques els ulls, t'enfoques l'atenció al teu cos i sents plenament aquesta emoció. Sents plenament i la comences a respirar, la comences a respirar, la comences a respirar. I tu no l'evites, sinó encara dius, em vull sentir més. Dóna'm tota la que tinguis. La sents, la sents, la sents i milagrosament el que més vols sentir i com més ho sents, més desapareix. I arriba un punt, és que tu et pots imaginar qualsevol situació, eh? Jo consulta... jo practico fa molts anys aquesta tècnica, el que passa jo la faig diferent, que es diu tapping, però és el mateix, és sentir l'emoció i donar uns copets a uns punts d'acupuntura, val? Persones que porten 10-15 anys sentint ràbia cap al seu pare o cap al seu germà o cap a qui tu vulguis imaginar, li dic, no et preocupis, avui te'n vas sense aquesta emoció. 15 anys sentint aquesta emoció, avui te'n vas sense aquesta emoció. I simplement és connectar amb aquesta emoció i respirar l'energia. Tu respires l'energia i s'acaba. I quan s'acaba, tu penses en la mateixa persona que abans senties guerra i ara sents absoluta pau. Ara jo sento... Jo penso en aquesta persona i abans pensava és un cabró, m'ha fet mal per culpa seva i ara jo penso en aquesta persona i canvia el pensament perquè no hi ha l'emoció. I el que penso és, pobret, si ha tingut una mala vida, en veritat ho està passant malament. I tot el meu pensament canvia perquè jo he alliberat l'emoció. Tu pots lluitar contra milers de pensaments o pots... alliberar l'emoció que generaré d'aquests milers de pensaments. Aquesta és la tècnica de Harir. Realment és milagrosa. David Hawkins es va il·luminar amb aquesta tècnica. Va arribar al nivell 1000 de consciència, simplement deixant anar tota la negativitat. En dic una cosa més i ja us deixo parlar.
Has vist que estem molt concentrats? Molt, eh?
Nosaltres, i això t'ho pot explicar qualsevol disciplina psicològica i espiritual també, som com una làmpara, som una llum. Vale? Imagineu-vos una làmpara. Vale? El que nosaltres som en essència som llum. Som amor, som felicitat, som il·lusió, som llum. El que passa que les experiències negatives de la vida ens van creant, ens van posant mantes a sobre aquesta llum. Una manta, una altra manta, el pare et diu que ets tonto, una altra manta, el profe et diu no sé què, una altra manta, el teu germà no sé quant, és una altra manta, i la llum s'apaga. No és que la llum no estigui, sinó que està coberta de mantes. Què són aquestes mantes? Totes les ferides emocionals o totes les emocions que nosaltres ens hem guardat. El Deharir el que fa és alliberar, anar traient manta per manta, anar traient manta per manta, fins que al fons arribes a la puresa. I la puresa és... No hi ha cap cosa, això és la puresa que han arribat molt poques persones a aquest món. Gandhi, Mare Teresa Calcuta, persones que han arribat molt alt a nivells de consciència. No s'enfaden per res. Per res. És molt fort. No es posen tristos per res ni culpables per res. Perquè han tret totes les mantes, només hi ha llum. I quan només hi ha llum, tu només experimentes i expresses llum. Sí? com han arribat? Traient totes les mantes. Com es treuen totes les mantes? Dejando ir, deixant anar, que és la tècnica aquesta de David Hawkins. Vale? Fins aquí, si voleu fer alguna pregunta.
No.
Jo tinc una pregunta.
Sí.
Tu quin nivell de consciència ets?
I això com ho saps? Com que fas un test?
Això és una calibració de kinesiologia. La Neus ens explica sobre kinesiologia. Sí. És un test muscular i es pot calibrar qualsevol cosa, qualsevol persona, qualsevol llibre, qualsevol aliment. Es pot calibrar.
Oh.
Sí, hi ha moltes investigacions fetes amb això. No és, són opinions, són investigacions i evidències. Hi ha grups, quan es fan investigacions, per exemple, es calibra una persona, i ho fan diferents grups, i tots concorden en que té la mateixa calibració.
Això no, no ha contestat quina ets
tu, no dona tu, resposta a la teva pregunta.
El pròxim dia vull parlar del mapa de la consciència, val?
Vale, vale. El, serà
si,
per dos.
Jo, si voleu, us ho dic ara, el que passa no entendreu.
Vale, no, no.
Però, perfecte. Si voleu, per si un dia, us, com vosaltres preferiu.
Petit spoiler.
Petit spoiler.
Sí.
Val. El nivell de calibració en què jo estic, que me'l van calibrar justament aquest agost, m'ho va fer una persona que sap calibrar, és entre 500 i 540. Crec que és el nivell de l'amor. Val? El nivell de l'amor és entre 500 i 540. El nivell de l'amor incondicional és de 540 a 600. Val? Per entendre això, faig un petit spoiler també del mapa de la consciència. El nivell de l'amor està per sobre de la ciència. La ciència calibra de 400 a 500. Albert Einstein calibra en 499. La ciència, la més puntera, calibra en 499, perquè hi ha aspectes de la realitat que no es pot conèixer des de la ment lògica. Els aspectes més elevats de la realitat tenen altres, podríem dir, perspectives, dimensions o comprensions. L'amor està per sobre de la lògica. Perquè si la ciència ho curés tot, qualsevol càncer o qualsevol persona que estigués malalta aniria al metge, diria, no, la ciència diu que això et cura i et curaries. Però, malauradament, el 50% o més de les malalties no es curen per la ciència. Llavors, hi ha moltes malalties que només es curen amb amor. I és una frase de la Maria Teresa de Calcuta, que hi ha molts mals en el món que amb amor es curen. Sí? Amb amor incondicional. La lògica, la raó, està de 400 a 500. L'amor està per sobre de la raó. Sí? Vale, ja saps, aquest és el mini-spoiler del mapa de la consciència, però parlarem més.
Sí, el pròxim dia sí,
el següent dia.
Parlarem més del tema.
Perfecte, gràcies, Albert.
Sí, Albert, se'ns tira el temps a sobre. En tot cas, si tenim preguntes el proper dia.
Sí.
I llavors parlarem del mapa de la consciència.
Molt interessant, això.
Volies dir alguna cosa?
No, que molt bé, Albert.
Molt bé. Albert, gràcies. Una temporada més per venir. Tens una frase abans de marxar?
Sí, tinc la frase i l'última cosa. Si ens hem de quedar una cosa, sobretot totes les persones, totes aquelles emocions desagradables que no s'han d'evitar, s'han de sentir. L'emoció desagradable s'han de sentir, perquè quan l'evites, la cronifiques, quan la sents, l'alliberes. I aquí vaig amb l'última frase, que és de l'Ancho Pérez, és la persona que a mi em va calibrar, que es diu, a vegades construïm murs protegint-nos i en comptes d'acabar protegint-nos, aquests murs ens acaben empresonant. Ancho Pérez.
Ah, boníssima. Inspirada en el mur de Berlín? No ho sé. Albert, doncs gràcies i ben tornat. I ens tornem
gràcies.
A veure un altre dia. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Donem pas ara al nostre recomanador personal d'artistes i música que descobrim, amb el Quim Descobriment i el Quim Mercè. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Quim Descobriment.
Hola, què tal?
M'alegra posar-te cara. Sempre he pensat que eres el nom d'una secció. Ja veig que no.
Ai, ho he dit ràpid.
Sí, em dic Quim Descobriment. Faig una secció que es diu Quim Mercè.
Saca el DNI.
Ja poden entrar el DNI.
Ai.
Estaria molt bé que Joaquim, els col·laboradors
no en passeu ni una.
Portessin el, o sigui, que els col·laboradors es diguessin com el nom de la seva secció, saps?
I la Mercè que es diria la salsa.
Ara ve la salsa rosa, que podria ser un compost.
Sí.
O...
És que per nosaltres, no. A vegades, el nostre...
Home, Rosa és un nom.
En Rosa sí.
Sí, cognom no ho sé.
De cognom salsa, llavors.
Rosa salsa.
Rosa salsa.
Rosa. Salsa rosa.
La Bel es diria A, la... Carta.
Carta
de segon cognom.
Però nosaltres, quan fem la previsió, a vegades us diem pel nom de la secció i a vegades pel nom del col·laborador. Llavors queda així una mica rara la nostra agenda.
Queda difuminat.
bueno, has de conèixer-te una mica el programa per saber per on va, perquè de vegades falta context.
A no ser que vosaltres el coneixeu.
Sí. Bueno, sí.
Si agaféssim la baixa i hagués de cobrir-nos algú, no s'entraria de res.
De res, de res.
No, no, seria fotut. En fi.
Avui què hem de fer?
Avui què hem de fer? Vendre la casa i anar de lloguer.
Vam acabar amb el Sant Fèlix acomiadant-se per aquí, va ser preciós.
Ha marxat.
Avui no, avui parlarem d'un grup que no és d'aquí a Catalunya, que no és instrumental només, sinó que també canten.
Molt bé!
Ei,
molt bé!
S'agrada això, eh? Quan no porto una turra d'aquestes.
Molt bé!
Instrumental.
No, l'any passat, no, la setmana passada va ser instrumental, però va ser...
Sí, va ser sí, molt xulo. Però perquè hi havia un vincle, diguem, sí, de proximitat important. Sí, sí, saps? Sí, sí. En fi, avui parlarem d'un grup que es diu Lake Street Dive, que hi he descobert just aquesta setmana, també. No, realment, no sé si els coneixeu.
No, no pel nom.
És que m'ho he
no.
mirat i tenen com 3 milions de views a Spotify.
Ah, sí?
I he pensat, a veure, és un pseudo-descobriment.
De vegades passa, que et sona una cançó i dius, ah, ja sé, sí, però pel nom del grup no...
Ja, 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 a vegades ens hi trobem en aquestes situacions. En fi, comencem a escoltar música ja directament.
Vinga,
al final
vinga.
És el que hem vingut a fer en aquesta secció, no? La primera cançó que escoltarem es diu Good Together. I know.
Aquesta gent. De moment, normatius, per mi.
Sí.
No? Sí.
Sí, bastant. Bueno, fan coses menys estàndards, però sí, hem obert amb això, que és el single i la primera cançó que obre l'àlbum, l'últim àlbum que han tret, que és homònim de la cançó, per tant, es diu Good Together, va sortir el juny d'aquest any.
Apa.
Ah, molt bé,
sí,
molt recent.
Ha acabat de sortir del forn, això. Bueno, acabat. Ara, si fos una cosa que va al forn, realment ja estaria una mica fotuda, però... però... en termes musicals podríem dir que sí que és molt recent. Aquesta gent, Lake Street Dive, que no sé... Que,
lake de llac, de lago.
Sí.
Lake Street.
Dive és com capbussar-se o tirar-se,
sí,
tirar-se de camp,
tirar-se,
no?
Crec.
Llavors, tirar-se al llac del carrer o alguna cosa així?
Street.
Lake Street
Dive. Però
dive
també és...
és com...
Scuba diving, submarinisme.
Sí,
sí,
diving.
Per mi és com capbussar-se o tirar-se o entrar de cap a algun lloc.
Lake Street
Dive.
Dive.
Sí.
És
no, la traducció algo literal...
tipus submarinisme en un llac de carrer.
Una cosa així, no ho sé.
Ara us ho buscaré bé.
En fi, en qualsevol cas, aquest grup va ser fundat a Massachusetts, Boston.
Mira, m'encanta allò de Massachusetts.
Molta gent, de Massachusetts, que és artista.
M'encanta Massachusetts.
El 2004.
2004!
Imagina't si fa temps
fa
que canten.
Fa 20 anys?
Sí. Ni més ni menys.
Els he trobat molt jovenets, doncs, sí, per la veu,
Que els has vist. Ah.
No, per la veu, m'ha semblat com de jovenet, no?
I s'han mantingut bastant estables, hi ha hagut un parell de canvis en la formació i actualment estan afincats a Brooklyn, Nova York.
Buceo en la calle del lago.
Exactament el que he dit jo. Ah, no, calle del lago, no, jo he dit lago de la calle.
Sí, és veritat.
Bueno, ja s'entén. Bucé en la calle del lago.
Llavors, aquest grup el formen ni més ni menys que la Rachel Price, que canta, toca l'ukulele, toca la guitarra, el Bridget Kearney, que toca el baix, el piano i canta. Canten tots. Això ja no ho diré més, doncs, vale?
Vale.
Canten tots, són bons, ja està.
La Rachel és negra?
No.
Té veu de negra, eh?
Sí, potser una mica, perquè és així una mica soul i tal, però jo crec que ve de les influències de les quals veuen. Mike Calabrisi, que toca la bateria i el teclat, i també canta, com, bueno, el de canta he dit que ja no diria més. Lakey Vermes, que és un home que es va apuntar al grup el 2017 i toca el piano. I el James Cornelison, que toca la guitarra i es va apuntar el 2021 al barco, perquè el noi que tocava la guitarra va estar-hi un del 2004 fins al 2021, és l'única baixa que hi ha hagut, que es deia Mike McDuck. El son, que fa molta gràcia que es digui McDuck. És com dir-se McAnnack.
Total.
Tocava la guitarra i també tocava la trompeta. Però bueno, és igual, es va donar de
baixa. Jo tinc un dubte.
Digue'm.
Això de
vigila que... el que preguntes, que així és molt...
No. Jo crec que inclús pot ser la vostra opinió, de fet, si no ho sabeu. Vale. Això de que tothom sàpiga cantar, sí, em porta a pensar sempre que no cal tenir una bona veu per cantar, simplement assajar molt o... No? O què?
Bueno...
A veure,
home, si tots canten amb aquest grup, almenys he dit 5 o 6, i tots canten bé.
Passa... Perquè els músics...
Els músics què? El Quim sap tocar molts instruments. Tu cantes, Quim?
Bueno, no.
Però... No cantes perquè no estàs anant a classes de cant.
Però podria.
Si no,
però...
segurament tu pots potenciar la teva veu.
Però el Quim, ara si cantés, segur que afinaria. Nosaltres, si cantem, no afinem. Però... Perquè el músic ja sap on ha de posar
el
la
músic,
nota.
Mira, jo me'n recordo, a Sant Elies teníem una... No vull dir els noms perquè vam tenir un parell i així ningú sabrà qui és.
Vale.
Però vam tenir un parell de professors de música.
Sí.
La primera que vam tenir, per dir-ho així, ho feia bé, cantava bé. A tu et donava ganes de cantar amb ella quan assajàvem aquelles coses que fèiem a l'auditori, per exemple. Una segona que vam tenir, aquella era profe de música i no sabia cantar. I ella cantava amb nosaltres. Jo pensava, calla't, però canta els gotjos. Quina?
La segona.
Tu, manent.
No estem parlant de la mateixa, doncs.
Ah. Sí.
Com es...
No, després fora el micròfon i corroboreu. Sí.
N'hi havia una? Potser me'n van tenir tres, doncs. Una que li agradava molt el Colacau. Bueno, després t'explico.
A veure, jo crec que pots tenir una veu...
Sí, sempre ho deia.
Sí, jo crec que pots tenir un timbre de veu més o menys agradable o més o menys adequat per segons quins gèneres musicals.
Sí.
Però el que és cantar se'n pot aprendre.
Tu pots aprendre a cantar, sí, igual que pots aprendre a tocar l'ukelele.
Sí. El que és una cosa que requereix esforç.
Yeah. I sabeu on us poden ensenyar a cantar?
Artèria! L'escola de cant de Vilafranca. Truca al... Ja no estan les inscripcions obertes.
Escola barra baixa Artèria. Alguna plaça que aquí de...
Ja us farem un lloc, si voleu ser com aquests.
Això, que cantar, com tots els instruments, se'n pot aprendre. L'únic que requereix, com tots els instruments, esforç. Tots els instruments, sigui el que sigui, pràcticament... A veure... tenen diferents corbes d'aprenentatge, és a dir, n'hi ha que són molt difícils al principi però després si li agafes el truquillo són més fàcils, n'hi ha que són molt fàcils fer les primeres passes però després si vols dominar l'instrument es fa molt complicat, etc, etc. Però tots els instruments requereixen d'una cosa que és constància, que és tocar cada dia o si no, quasi cada dia.
Jo canto cada dia i no canto bé,
No, però has de cantar amb consciència de...
Cada dia.
A veure, sí, és molt important
a casa.
El que passa que amb la veu sí que hi ha molta gent que pues, ho porta dins o sap o més o menys té oïda i llavors ho fa sol, però la majoria d'instruments és molt interessant tenir algú que t'ensenyi, sobretot al principi. Que te senti unes bones bases, saps? I a partir d'aquí ja puguis anar tirant milles. Però jo opino que de cantar se'n pot aprendre. L'únic que és això, pots cantar cada dia, però si no cantes cada dia consciència o fas uns exercicis... O sigui, si tens un professor segurament et recomana uns exercicis, et dona consells perquè t'escoltis i tota la pesca i llavors sàpigues... Pues, puguis practicar una mica més a consciència i fer-ho millor.
Val, doncs ja ho sabeu, si voleu cantar, és com tenir un instrument dintre.
Sí,
és assajar-lo i anar fent.
Jo opino que sí. La següent cançó es diu Better Than, i passa una cosa bastant interessant, si no m'estic equivocant de cançó, que jo diria que no, que és que canvia de compàs, vale? És a dir, si intenteu fer aplaudiments per portar el ritme de la cançó, veureu que hi ha un moment que de cop deixa quadrar. Vale, no us alarmeu.
És un repte que ens proposes i que
farem. A casa,
vinga,
sí.
Som-hi, va, anem a provar-ho.
Sí, costa,
preparades.
Som-hi. Per mi la podem escoltar a partir de ja. Som-hi.
I could spend days singing the
la segueixo imaginant jove, aquesta noia, per cert.
Sí. A veure, si vols t'ensenyo una foto.
Perquè jo em cregui que és més adulta.
Potser va començar amb 16 anys i ara en té 36.
A veure, jo crec que es conserva... Sí que sembla... Bueno, és aquesta.
Perquè no sabem l'edat, eh? Només tenim una foto.
Sí, t'ho puc buscar.
Home!
Ui, no me l'imaginava.
No, jo tampoc. Aquesta noia té més de 36 i poder més de 40, no?
Bueno, és que ja fa 20 anys que canta, eh?
Clar, ja fa molts anys que...
No masses més, però, eh?
Jo li faig... Mira, m'aventuraré a dir que en té 44.
Vaig a buscar-ho.
Tu vols posar-li una data?
No, m'és igual.
T'és igual l'edat que tingui. Tu tens, vols jugar?
Com heu dit que es deia?
No ho sabem.
Rachel 43. Es deia ni més ni menys que...
Que es diu 44, oi?
Es deia ni més ni menys que Rachel Price.
Rachel. Price de preu?
Sí.
Però t'has quedat a esperar saber
l'edat. Molt tranquil·la aquesta cançó.
Sí?
Molt de jo me la posaria un vespre de self-care.
39.
Què? De quin any? Aquest any ja els ha fet, els 39?
Del 85. 30 d'agost.
Aquest any ha fet els 39.
Com Sant Fèlix.
Doncs es conserva una mica malament. Aquesta noia ha cantat massa, ha de descansar una mica. Té la pell arrugada de cantar.
Però tu sents com canta.
Sí, sí, és que ha cantat molt.
Colló, és que canta molt bé.
Canta molt bé, tants anys cantant. Bueno, una abraçada a la Rachel des d'aquí. Cançó tranquil·la, cançó de self-care, cançó de diumenge cançó al vespre a casa...
Cançó de... Això ja no s'ha de fer.
No s'ha de fer?
Espera, el que dirà ara. Però, cançó de... Si tens banyera a casa i estàs absolutament trinxat, fer... Omplir una mica d'aigua.
Espalmeta, llum apagada,
espumeta... Posar-te un disco
escopeta.
I que sigui aquest, saps?
Ostres,
i quedar-te llegir.
L'únic que em falta és la banyera.
La banyera.
Jo tinc dutxa.
Jo també tinc dutxa.
Jo també.
Bueno, i la consciència moral per no omplir la banyera.
Si ho fas un dia que plou, ja està.
Queda compensat.
Clar, suposo, sí.
No? Bueno, la gent que té banyera tampoc es deu fer una banyera cada dia.
Sí, no. I ara fa temps que no sentim a parlar de la sequera.
No, ara l'actòmetre aquell de...
T'has d'esperar un moment...
Està disparadíssim.
T'has d'esperar un moment que marxin els turistes i ja veuràs com hi tornem.
A tenir sequera.
Que s'acabi la temporada alta, sí, de cap tornem a tenir restriccions i tota la pesca. És la meva aposta.
No,
tot i que realment sí que ha plogut bastant, però bueno. En fi, en qualsevol cas, aquesta gent... influències, bueno, moltes. Moltes. Que ens van començar que volien fer country.
Què?
Sí, imagina't.
És que la gent de Massachusetts...
Massachusetts! Ostres, tu ja ves. I de la gent de Tennessee també ho fa,
això. Massa llaminadura, sí. Aquesta gent volien fer una mena de country com progressiu i fer coses més modernes i tal, però, bueno, van dir, saps què? Fem alguna cosa que soni bé. I això m'ho expliquen. Que, en plan, la idea va ser, en plan, anem a fer alguna cosa que soni guai. I van començar a fer una mena de pop, així, barrejat una mica folk en alguns temes, soul, funk, etc. Influències, doncs, hi ha Jackson 5, que són un grup. Jackson 5 m'agrada més que Michael Jackson.
Jackson 5.
Els Jackson 5.
Havia entès Saxon, sí. I dic però que aquests no sé qui són.
No tenen gaires cançons, tampoc. No,
però tenen
totes
són
bones.
Temazos,
clar.
De Mamas and the Papas, que no sé qui són, però ja sé d'això. Vosaltres sabeu qui són?
No.
Doncs ja els portaré
un dia. Jo crec que sí, de Mamas and the Papas.
Ah, sí? Això no és l'AFA, eh?
Em vol sonar, em vol...
Sí. Ells diuen que, de fet, volen sonar com si Motown i els Beatles fessin una festa junts.
Què?
Motown, sabeu què és?
Motown, no.
Era un segell discogràfic dels Estats Units que produïa Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross... I vam dir que en un moment unes dècades d'auge de la música negra, però feta així amb rotllo funk soul, que va agafar molta volada. I van produir molta música de gent afroamericana.
El Bruno Mars ha tret un CD també aquest estiu, ara que has dit així gent afroamericana.
Estima que ja el coneix tothom, no?
Qui el coneix tothom? Sí.
Dic com per portar-lo aquí.
Quants anys creieu que té el Bruno Mars?
45.
45? Tu? Quim?
No ho sé, 43.
Molt bé, doncs n'ha fet 38 aquest any. La gent es conserva molt malament en general, no sé què passa.
No, però Bruno Mars hi va haver una època que era molt guapo. Quan es va, perdó,
era molt
canvi de tema, però no, per mi, quan es va fer l'afro aquell curt,
ai, sí.
Sí.
Allà estava molt guapo.
Però és que ara estava atrapat allà a Las Vegas, perquè tenia concerts cada nit, a més era ludòpata, i llavors, clar, és un mal...
Ah, sí, que feia no sé quantes nits que feia bolos cada dia i no havia sortit, oi?
Sí,
cosa
bueno, i perquè a part de fer bolos era ludòpata.
Llavors, llavors és que tot
és un mal lloc per treballar si ets ludòpata.
Sí, sí,
hòstia, que fotut, pobre xaval.
I llavors, per això feia tant que no traia un CD. Potser ara se li han acabat els diners i ha dit, ves, anem a treballar una mica.
La gent que pateix ludopatia, molts ànims.
No aneu a Las Vegas.
No, i vull dir, molt escalf. Passa una cosa, no? Jo he fixat... Bueno, que, podrem escoltar... N'hi havia dues de cançons preparades, però jo crec que n'escoltarem una.
Crec que n'hauràs de triar una i serà amb la que marxarem.
No, us en deixo triar una. Una es diu Good Kisser i l'altra es diu Help is on the way.
Ah, oh, Good Kisser.
Good Kisser.
Good Kisser, sí, vale. Podrem Good Kisser. I ja està. Una cosa que volia dir. Sí. No, no trobeu que hi ha una cosa que passa molt sovint, que és quan un artista famós i reconegut s'enganxa a les drogues o a la ludopatia o qualsevol cosa d'aquestes, és en plan... Pobre. L'hem d'ajudar.
Però jo trobo que tots els artistes en algun moment passen per aquí. Víctima, alguns se n'ensurten, altres els 27 addicció. Es moren. N'és el 27?
Sí.
Normalment?
Víctima d'aquesta addicció, pobre. I després li passa algú del carrer i penses... és el fracàs de la vida.
Com ha passat això? No sé,
ja. Fracassat.
L'artista s'estendeix a comprendre el més, sí. No? Com que sí. Ja tens un fanatisme cap a ell.
És la persona de carrer que ha sigut víctima sí, de aquestes addiccions sistèmiques, doncs, pobre.
Bueno, potser perquè et sents culpable, no? Ai, és que jo he portat a la Britney Spears a la fama.
I ara m'ho està compensant, eh?
No, i pobre, ara està
però
malament.
Però en canvi, amb algú del carrer podries tenir més empatia perquè estàs més a prop seu que de la Britney Spears.
Ja, però no hi tinc responsabilitat.
Ja, no sents un... Sí, ja.
No hi he participat.
No, ja t'entén el que vols dir. Culpa seva. Quim, marxarem amb
Good Kisser. Amb Good Kisser, això mateix.
Gràcies per portar-nos aquest grup que es diu Buceo en el...
En la calle del lago.
En la calle del lago, sí. En català busseig.
Busseig al carrer del lago.
Ai, clar, la calle del lago, pensava... El meu cap era la calle del lado.
No.
Como l'assassino...
Esto es lago.
Com es diu la de la peli, la sèrie de la Selena Gómez? Assassinato
en el edificio.
Ah, poder, no sé. Bueno, Quim, gràcies, una setmana més.
A disposar.
I t'esperem la setmana que ve. Que vagi bé.
Adiós. Adéu, adéu.
I amb això acabem doncs el programa d'avui diumenge. Esperem que us hagi agradat.
De fet, mai som agraïdes ni comprensives amb la nostra audiència.
Que us ho hagueu passat bé.
Deixeu-nos una bona valoració. Mira, l'altre dia vaig anar a un restaurant aquí a Vilafranca, no vull dir quin, i al marxar, al pagar...
Després em dius quin.
Després et dic quin. Al marxar, al pagar va ser especialment amable amb mi. Bueno, espero que heu tingut un bon sopar, estava tot bo, el pollastre fet, no sé què, jo sí, tot perfecte, no sé què. Una mica de peloteo i vaig pensar, que maca. I acaba i em diu, bueno, si ens podeu deixar una ressenya positiva, l'internet sempre ens ajuda molt. Vaig pensar, zorra.
Això no es demana.
No m'ho demanis.
No es demana, no s'hauria de demanar. De exacte, no queda bé.
Doncs vaig pensar, tio, ara penso que m'has estat fent la pilota només perquè et posa una bona ressenya. Només li faltava dir-me el seu nom perquè digués, aquesta cambrera en especial va ser estupenda.
Bueno, no demaneu ressenyes. No. El que sí que heu de fer és seguir-nos a Roba Penedès cap de setmana.
I deixar 5 estrelles a la valoració del podcast.
Sí. Ens podeu seguir a Spotify i a Instagram.
Doncs vinga, després d'aquesta petita falca que us hem fotut aquí, va, també està bé tirar cap a casa, no?
Home, no ho fem mai.
No. Poc. Ho fem menys del que podríem fer-ho.
Sempre es pot fer més.
Doncs vinga.
Bueno, doncs amb això acabem el programa d'avui i tornem la setmana que ve amb més i millor.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.